Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Radio Estel, amb Mercè Raga.
D'acord, potser l'heu reconegut. Aquesta és la sintonia d'Hombre Rico, Hombre Pobre. Així és com es va titular aquí la sèrie del 1976. Algú, Olga, pot pensar, però llavors hi havia sèries? Si feien sèries?
Si, plataformes no hi havia.
Ara, això segur que ho sabem.
Plataformes no.
Doncs sí, i l'únic que les sèries es veien, podem dir d'una altra manera, no? I sobretot aquesta i amb moltes altres dels 70, dels 80 i també dels 90, les percebíem d'una altra manera. Podem dir que aquesta és una de les conclusions a les que hem arribat llegint petita gran pantalla de com les sèries ens han canviat la vida al nou llibre d'en Pep Prieto. Pep, com estàs?
Bé.
Bon dia.
No m'hagués pensat mai que escoltaria un altre cop aquesta sintonia.
És que hi ha moltes que ja les hem sentit tantes vegades sí. Que aniran sonant, de fet,
sí.
Al llarg de l'entrevista.
T'he de dir que jo era petit quan
es
va estrenar.
Que t'anava a preguntar això.
Bueno, no, de fet, no existia quan es va estrenar.
És un any abans, no?
El que passa és que és d'aquelles sèries que a casa en parlen.
Sí.
O sigui, era molt recordada, hi havia un duent, que era William Smith, que es deia Falconetti, el duent d'aquesta sèrie, i se'l citava com si fos de la família en aquella sí. Casa, no? És com, no sé, hi ha personatges que s'instal·laven a l'imaginari col·lectiu. També és veritat que, en defensa dels meus avis, que eren els culpables d'això, no hi havia gaire més opció, hi havia dues cadenes.
I ja està.
Que en passaves una a l'altra, diguéssim.
És veritat. Però tu recordes, Pep, la primera sèrie a la que et vas enganxar?
Enganxar... No, de fet, jo crec que no em vaig enganxar cap sèrie. Era més cinèfil. Però sí que era de constància. És a dir, sí que hi havia sèries que eren com una cita inaudible, no? Mm. Magnum o...
Ai, el Magnum.
L'Equipo A...
Diguem-ho.
De fet, no, mira, et diré, sí. Potser la primera sèrie que em va crear una dependència gairebé patològica va ser UB. Però perquè era... a més, recordo que...
Els dissabtes a la tarda.
Sí, i compràvem el TV Indiscreta pels adhesius.
Sí.
Bona.
Sí, això sí que ho recordo. També és veritat que és dels casos de dissociació de percepció més bèsties de la meva vida. Quan la vaig recuperar fa uns anys, que es va editar en DVD per primera vegada aquí, vaig trobar que al principi de la sèrie estava molt bé encara, els tres primers episodis que duren una hora i mitja, perquè aquesta sèrie té història, és a dir, primer van ser tres telefilms d'una hora i mitja, després es va fer una sèrie regular. La sèrie regular és insuportable.
És insuportable.
Insuportable, de dolenta, de mal feta, i només val la pena per veure la Diana menjant-se ratolins i matant humans, que de fet és el sentit final d'aquesta
sèrie. És el que feia,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Fins que arriben les plataformes, ser fidel a una sèrie, aquelles que era cita ineludible, no? Els divendres a les 10, els diumenges, a l'hora que fos, era relativament fàcil, però hi havia algunes que eren irregulars. Tu eres de ser fidel?
Sí, però és veritat que a casa nostra la cadena generalista històricament ha malmès molt la percepció d'una sèrie. Sí que Televisió Espanyola als anys 80, i fixeu-vos, i per això s'han instal·lat tant a l'imaginari col·lectiu, era molt fidel a l'emissió setmanal,
sí.
I per tant tenia sensació d'acabar-les, les sèries, o com a mínim de seguir-les durant un període de temps raonable, però a partir dels 90, amb l'aparició de les privades, jo crec que se'n va tot en orris. És a dir, recordeu Twin Peaks es va estrenar a Telecinco.
Sí, sí, sí.
I va ser un producte que venia...
Laura Palmer.
Exacte, venia d'un aval bestial. També és veritat que Twin Peaks sempre també, no? Els records ens juguen males passades, se l'ha idealitzat molt. És collonuda, compte, que jo ho penso. Però és veritat que la primera temporada es va bona. La segona, ni el propi David Wins estava convençut, és molt erràtica, no té final. Llavors, és veritat que hem creat marques del nostre cap que ens funcionen perfectament, però també és veritat que n'hi ha d'altres que... O sèries que entenem com d'èxit, però en el seu dia van ser un fracàs monumental.
Clar.
Per exemple, es va fer una sèrie als 80 que es deia Balcón Callejero, d'un tio que anava amb una moto vestit de negre com si fos una mena de superheroi urbà. Aquella sèrie se'n van produir només 13 episodis perquè als Estats Units no va veure ni el Tato. Però aquí, com que teníem només dues cadenes...
Ens va
semblar que era la bomba.
Un fenomen.
Però és veritat que si mires en perspectiva, hi ha sèries que les tens patrimonialitzades tu perquè formen part de la teva quotidianitat infantil, però no són objectivament fenòmens industrials.
Sí.
Llavors, destriar aquest gra de la palla, doncs s'ha de fer. De la mateixa manera et diré, em fa molta gràcia quan es diu el fenomen de les sèries modernes, el fenomen de les sèries. Vull recordar que un tret a J.R. Ewing a Dallas va mantenir a mig món durant un any pendent paralitzat de si aquest senyor era mort o no. Llavors, sí. O sigui, jo crec que a casa meva hi havia més preocupació per si J.R. era viu que no pas si jo provava els exàmens, diguem. No. I això és curiós, però això vol dir que la televisió, si vols, sense tant prestigi, però ja generava aquest tipus de relació, no?
Sí, quotidiana. Sí, totalment. Clar, Pep, és evident que les plataformes han canviat la nostra vida perquè sí, ens permeten doncs, veure-ho pràcticament tot, a qualsevol moment, a qualsevol hora, però tu expliques en el llibre que el canvi comença abans, clar.
Comença amb Lost.
Amb Lost, no?
Fixeu-vos, de sèries bones que transcendien el mitjà televisiu, perquè sabeu que sempre hi ha hagut allò de que la TV és la germana pobra del cinema.
Sempre.
Això sí, ja va començar a canviar als anys 90. És a dir, sèries com Urgències, com Soprano, com The West Wing, ja, o Off, que és una sèrie molt poc coneguda, perquè us recomano molt, que és HBO Max. Totes aquestes sèries ja canvien el paradigma de la percepció de la televisió versus el cinema. Però quina variant incorpora Lost? Que és la necessitat d'estar al dia d'una sèrie. I sobretot...
Però dius com a societat, no?
Sí, com a societat. I fixeu-vos que l'internet encara era un fenomen incipient i el pirateig era un fenomen incipient i anàvem a buscar el producte. És d'alguna manera un simulacre de les futures plataformes, el que passa amb Lost. Mm-hmm. Anem a buscar un producte perquè no volem que ens facin spoilers, perquè volem saber què passa a la illa. Recordeu, quan es va emetre al final d'aquesta sèrie, no hi havia cadena que ho fes simultàniament, d'una manera convencional, diguéssim, crec que sí que el Canal Plus, crec que ho feia, no? O no sé quina cadena era, que sí que va fer una retransmissió matinal, us en recordeu?
Sí, sí.
Però molta gent es va estar desperta per poder connectar-se a pàgines en obert de televisions mundials...
Per poder veure,
per
no?
Per poder-ho veure. Clar. Llavors... Perquè hi havia la por que t'expliquessin al final. Després va resultar que al final va dividir més la humanitat que Putin.
Que cap altra cosa.
Sí, però és veritat que jo crec que comença allà perquè ens fa conscients... Però per primera vegada el mitjà televisiu és percebut com un fenomen cultural de pedret, crec, de la modernitat. Llavors, a partir d'aquí sí que es comença a fer passos gegantins, diguéssim. Primer hi ha Netflix, s'instava la idea de que les sèries són un fenomen a seguir, arriba Breaking Bad, arriba Sherlock, arriben tot de sèries que de cop i volta són de ple dret un fenomen cultural sense excuses. I jo crec que aquí hi ha el canvi de paradigma que encara patim. També et diré, s'han tingut pocs debats al voltant del que representen les sèries. És un fenomen nou, en un sentit de consum, vull dir, ens ha canviat els hàbits, ens ha canviat la percepció, i a vegades tinc la sensació que s'estrenen més sèries que no pas es raona sobre sèries.
Yeah.
I aquest és un debat que algun dia haurem de tenir. Vull dir que aquesta bombolla esclatarà com hi va passar el cine al seu dia.
Clar, d'aquí una estona et preguntarem per la immensa producció de sèries, però anem primer a les plataformes, que semblava que era el somni que havíem tingut tota la vida, poder veure el que volies quan volies, però que potser, quan s'ha fet realitat, és un malson.
Sí, perquè val diners, a més. Això per començar. No, hi ha una proliferació de plataformes, clar, és evident. A veure, els que ens dediquem a això ho patim, perquè vulguis o no hem de veure-ho tot i... És a dir, Netflix m'ha provocat més malsons que Jack Nicholson al Resplendor, però...
Clar, que tu quantes hores mires?
No, tinc un horari, m'he de fer un horari, sobretot nocturn i matinal, m'aixeco molt d'hora per poder mirar coses.
Avui però... què has vist?
Avui res, perquè avui tenia treball, no he pogut mirar res abans d'anar-hi, però normalment, no sé, per exemple, avui a Disney Plus estrena una pel·lícula amb la Karen Adley, doncs ja sé que és el que faré aquest vespre, ho he de veure, perquè a més n'he d'escriure. Però és veritat que, bé, incorpora un horari,
clar,
és un horari. Llavors, clar, per exemple, jo, com a cinèfil, que sóc per demanda serièfil, jo necessito film i la meva vida, per entendre'ns. Jo és el lloc on més exploro, perquè és el lloc on...
Sí? És la teva plataforma?
Sí, perquè és una plataforma, a banda del criteri de producció que té, que també és fantàstic, a mi el que m'agrada de Filmin és que em dona oportunitat de veure coses que no m'hagués imaginat mai que tindrien un mateix lloc fixades. És a dir, he trobat pel·lícules de la meva infantesa que em pensava que el format físic no em permetria mai tenir, no? I les tinc a Filmin. És la plataforma que a mi més m'agrada. Ara, tampoc vull, també vull ser just, hi ha plataformes com Apple que fan sèries collonudes, per exemple. En sèrio, és la que menys estrena, potser, però és la que té millors sèries actualment. També és veritat que costa molt decidir, és clar, depèn del tipus d'espectador que sigui. Jo conec gent que és feliç amb Netflix. És fantàstic, jo estic al·lucinat. Però hi ha gent que li agrada.
Que li agrada, sí, però, bueno, que
perquè és un estil. Sí. Jo personalment és la plataforma que menys m'agrada, però també és veritat que tècnicament ho trobo collonuda, és a dir, a nivell de reproducció... De
I qualitat, com a experiència d'usuari?
És divertida, és divertida.
És divertida.
Sí, home, perquè a mi em recomana cada cosa que penso. A veure, que... Jo també és veritat que l'algoritme l'he de tornar boig, perquè ho veig tot.
Llavors, clar, és que t'he complicat Netflix pensar... amb tu.
Però, per exemple, hi ha plataformes que és una llàstima com de descuidades estan a nivell tècnic, com HBO Max, per exemple, que té un catàleg de nassos, però a la vegada... Però l'altre dia, per exemple, quan vaig fer un llibre, vaig fer l'experiment de pensar què estàs mirant més, no?
Bona, i què?
Bé, doncs hi ha plataformes que les tinc molt descuidades. Per exemple, Amazon, excepte la producció pròpia que vaig a veure per feina, a mi és una plataforma que m'atabala, perquè no té ordre, no té un ordre per estar obert. Llavors jo necessito aquests calaixos, això que deies, Olga, de poder veure les coses quan et dóna la gana, però crec que les bones plataformes són les que saben ordenar-te el material. Mm. Per què Filmin en el seu dia agafa la bugada que agafa, a banda de la pandèmia i moltes coses més, i la bona feina dels seus responsables? Perquè me fa aquells calaixos que si tu ets gaire de temàtic o llibre, si us fixeu...
Mira, s'ha de tornar una pregunta. Hi ha uns calaixos molt ben ordenats.
Exacte. Jo el llibre l'he fet per temes per això, perquè clar, si hagués dit, va, parlaré de sèries, hagués pogut fer 800 pàgines de torre cronològica,
clar,
que no ho he pogut fer, per això ho vaig dividir per temes.
Clar, aquesta petita gran pantalla, l'últim llibre del Pep Prieto, escriptor, periodista i crític de cinema i televisió, parla justament d'aquestes sèries, però per organitzar-la, aquests calaixos, organitzes amb amistat, crims, dol, dones, enigmes, espies, família, feina, futur, justícia, no? I ho fas això, s'ha adonat l'Olga, s'ha adonat compte l'Olga, per l'ordre alfabètic.
Sí.
Que clar, ella és també molt ordenada,
jo soc,
no?
Molt d'ordre alfabètic.
És que clar, necessitava ordenar-me el llibre.
Ho necessitaves.
Era una bogeria. De fet, el que més he patit del llibre fet no és escriure'l, sinó fer l'índex. Perquè em van dir, és una bona idea posar un índex de sèries. I vaig dir, és una bona idea per vosaltres, però no per mi que ve d'escriure. Llavors, vaig trigar més a fer l'índex a un dels capítols, només diré això. Però sí que és veritat que ho vaig voler fer així, perquè la idea del llibre era ensenyar grans temes de la ficció històrica i moderna,
sí,
i mirar com es manifestaven a través de les sèries, com creàvem envasos comunicants amb el cinema, amb la literatura. He intentat explorar una mica això, no? I també perquè hem creat motllos a partir de sèries i no tant de pel·lícules. Si tu penses en Amistat, no penses en cap pel·lícula en concret, tot i que hi ha grans pel·lícules d'Amistat, Els amics de Peter al capdavant, però la gent pensa en Friends. Però Friends, a diferència dels Amics de Peter, han ballit malament i són de la mateixa època. Per què? Perquè Friends és una sèrie doncs, que parteix d'una cadena generalista tirant a conservadora, perquè els personatges són zero transversals del punt de vista de la raça i fins i tot del gènere, perquè per més que hi hagi paritat en la trama, la manera que tenen els personatges de manifestar-se a vegades és pertorbadorament decimonònica. Ara bé, és veritat que ens crea empatia. Ens crea empatia. I jo sóc fan de Friends, em declaro fan. Però això no m'impedeix de veure-hi coses que no m'agraden gens.
Gens, no?
Exactament.
Clar, el llibre expliques que les sèries són justament aquest... com un reflex, no?, de la societat que vivim, fa que trobem doncs, aquelles històries on les dones, per exemple, estan més presents, sí, no?, o el punt de vista deixa de ser tan masculí, o com passa, per exemple, si seguim amb temes judicials, anem a la Jota, The Good Wife, no?
Sí.
Creus, Pep, d'alguna manera que la ficció també ens ajuda a entendre'ns i entendre també el món?
Sí,
on
però són un reflex. També et diré que, jo ho dic al llibre, hi ha dues maneres de percebre això. És a dir, sí que hi ha hagut un canvi de paradigma amb els demiurgs, és a dir, ara hi ha més dones que són el punt de vista narratiu, però aquí la pregunta a fer-se és quantes sèries tracten conflictes femenins sense la dependència d'un home. Per exemple, Sex and Nova York, a mi quan em diuen que és feminista em fot un fart de riure, perquè la felicitat d'aquelles dones passa majoritàriament per la presència d'un home a les seves
vides.
Llavors, he volgut separar això en el llibre. És a dir, potser hi ha sèries que sense fer bandera de res incorporen la feminitat com a part de la història sense destacar-ho. I és i prou, no? I jo això ho valoro molt. Per exemple, hi ha una sèrie d'això... Mira, a Netflix sí que ha fet coses bé, per exemple, Jessica Jones, que és una sèrie de superherois que el personatge femení està explicat sense cap tipus d'excusa afegida. És a dir, és així, punt, no? I això està molt bé, perquè aquest és el veritable canvi de paradigma. Saps? Que deixin de ser sèries de dones sobre dones.
Sobre dones.
No? Sèries de dones per tothom, no?
Al llibre, tu deies, hi ha un índex de les sèries, 313, si no ens hem descomptat, i molt poques són espanyoles. Històries para no dormir, Periodistes, Médico de Família, La Casa de Papel, ara més, Totes les de Botajuan, Maricón Perdido... Què ens passa amb
no,
les sèries?
No, tenim bona ficció aquí, compte. El que passa és que és veritat que en pocs casos s'erigeix en paradigma de res. Jo crec que és un doble debat, aquest, no? Però, vaja, he intentat destacar-ne algunes. A veure, Periodistes a mi no m'agrada, però em anava molt bé contrastar-la amb les sèries de Periodistes que realment estan bé. Perquè allà, clar, més... Necessito l'article per d'aquí 3 dies. Jo pensava, home, 3 dies, no es treballa mai un diari comarcal, fins
sí.
Però és veritat que n'he citat... Home, sóc fan... A veure, he posat Històries per no dormir perquè em sembla una obra mestra absoluta i perquè em permetia parlar d'un fenomen concret, no? Però jo crec que aquí el que ens passa és que treballem poc determinats gèneres. Afortunadament està canviant, eh? Hi ha tot tota una obertura i els últims anys estem fent molt bones sèries de gènere.
Però i Pepi catalanes? No n'hi ha cap?
No, i aquí, per exemple, tenim un problema amb el thriller i amb el terror.
Sí, què passa? És tema pressupostari o tema de confiança?
Sí, no, i també de target, de públic. Imagino que deuen pensar que les audiències... Ah, parlo de TV3, eh? Doncs les audiències no estan preparades per determinats gèneres, i és un error, crec que... Perquè era un teixit industrial, de veritat, has de poder explorar altres sèries. Mira, Filmin va fer una cosa que em va agradar molt, que és Autodefensa, perquè és una sèrie que, sense interpel·lar-me, perquè no formo part del target d'aquesta sèrie, però m'obligava, d'alguna manera, a explicar-me com a espectador aquesta sèrie. Mm. I això té molt mèrit. Sí. Això té molt mèrit, més enllà de si empatitzes o no amb la història.
Pep, abans de marxar, és que t'hem de posar, no?, aquesta sèrie, Olga, perquè, si no, no tindria sentit res.
Prieto riu. Soc molt fan de The Last of Us.
Què ha passat? O sigui, bueno, bé, Paula, és que el tercer capítol és que era com una obligació.
I parlar una mica amb aquesta relació amb les xarxes socials. La gent podia no haver vist The Last of Us, però sabia que aquest tercer capítol havia d'arribar a ell o l'havia de veure.
Aquí hi ha hagut una altra manera de mirar The Last of Us, que és el que m'ha passat a mi, que és... soc mega fan dels videojocs, dels dos.
Ah.
I, per cert, si sou... Heu dit, oh, que m'ha agradat molt la sèrie, vaig a jugar a The Last of Us 2, no ho feu. Feu-me cas. Si voleu continuar mirant la sèrie de la mateixa manera.
Per què?
Perquè passa una cosa al principi molt, molt, molt... molt rupturista amb la història que acabem de veure.
Al principi del videojoc.
Mm. Del segon videojoc. Llavors, no ho feu, feu-me cas. Llavors, és una sèrie extraordinària perquè ha demostrat, primera, que ja pot haver-hi vasos comunicants amb el videojoc, que era un vell deute, sempre havia dit allò de que tal, però és que, a més, dramàticament és perfecta. I també t'he de dir, es nota que l'autor de la narrativa del videojoc és el mateix autor de la narrativa de la sèrie. Crec que aquesta aposta de que el mateix creador sigui el que decideix coses creatives ha sortit rodona.
Pep, abans deies que la plataforma Filmin per tu és la teva plataforma, no? Si ara tinguessis a Jaume Ripoll al davant de Filmin, no? I quina sèrie li demanaries que recuperés?
Ai, no ho sé, perquè crec que ja les té totes, no? Vaja, després de doctora Navasca, el que han aconseguit amb aquesta sèrie... mira, ara no me'n ve cap al cap, però segur que n'hi ha moltes dels 80, que estan molt buidades, que ells podrien fer una feina en aquest sentit.
Va, anava a dir, aprofita, perquè Jaume Ripoll, cofundador i director editorial de Filmin, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per les paraules.
Escolta, no, és que, a part, Pep Prieto ho ha dit només començar, eh? Sí, Filmin ho troba tot, vull dir, és el seu paradís. Volíem parlar, sobretot, d'aquesta estrena, que felicitats per una de les novetats d'aquest any. El 7 de febrer va ser el dia en què vàreu penjar totes les temporades de Doctor en Alaska. S'ha convertit en la sèrie més vista de la vostra plataforma. Clar, Jaume, això us ho esperàveu, que agradís tant?
Ens ho esperàvem i no. És a dir, clar, quan fas una aposta com aquesta, no? Al cap i a la fi, Doctor en Alaska són 109 episodis, és una sèrie d'una multinacional, en aquest cas Universal, de la que portàvem 3 anys, o més de 3 anys al darrere seva, i era estar remasteritzat tot just ara, i sabien que hi havia interès, però a vegades aquest interès es queda a xarxes, no? La gent diu, no, has de recuperar aquesta sèrie, però al final, al cap i a la fi, quan l'estrenes, ningú la veu. No ha estat el cas. Podria haver succeït que tothom hagués començat a veure-la i el segon o tercer episodi haguessin dit ja està, fins aquí, ja he fet la meva quota de nostàlgia, o el que ha acabat passant és que la gent que l'ha començat a veure l'està seguint veient. No està posant el primer episodi per dir bueno, em faig aquest xute de nostàlgia, sinó segueixo. I s'està descobrint, però estem veient els comentaris i la gent que ens escriu, que hi ha molts espectadors que no la van veure al seu moment. I l'estan al·lucinant de la complexitat que tenia una sèrie feta per un canal generalista als Estats Units fa 30 anys.
Clar, clar. Mira, justament això, Pep, és el que estaves comentant tu abans, no? Que si ens remuntem 30 anys enrere, que realment Doctor en Alaska tampoc va ser un fenomen.
Sí, Jaume, perquè els deia això, que en el fons era un fenomen pels que estàvem informats i que intentàvem... Sí. Però no va ser un èxit de masses en el seu dia. És un culte que ha anat creixent amb el temps i que per això s'ha tornat transgeneracional. I crec que... Però és el que diu en Jaume és la clau. Si la gent es queda a mirar la sèrie. Crec que això és... I és una sèrie que aguanta molt i molt bé, eh? De veritat. Molt. Tant pels diàlegs com pel retrat sociològic.
Les històries que t'expliquen.
Sí, sí.
Jo estic pel final de la segona temporada. Jaume, hem fet una carta als Reis. Hem preguntat a la redacció quines sèries d'abans del 2000 recuperaríem i tenim una llista infinita, però...
Vinga, comença.
A veure, mira, tenim Magnum, tenim V, tenim Aquellos Maravillosos Años, Luz de Luna, Playa de China, Alf, Seinfeld, MASH, Canción Triste, Hill Street, Paroquilla, perquè tu creus que tenim alguna possibilitat amb alguna d'aquestes?
Jo crec que algunes, ara no sé quines plataformes de la competència, n'hi ha alguna que hi és.
Sí, n'hi ha una en concret, sí. UB està...
UB,
sí.
UB jo crec que també està algunes maravillosos anys, aquells maravillosos anys crec que també hi és. Ara tiro de memòria perquè no ho sé, De les que has dit que a mi m'agradaria recuperar seria MASH, a mi personalment. Són molts episodis també, però m'agradaria. També te'n dic altres, a mi m'encantaria recuperar un director, un creador anglès, del qual a Espanya s'ha vist molt poc, que es diu Dennis Potter.
Sí, el detectiu cantant.
De la televisió contemporània, el que han imitat tots, però ningú li atribuït res, i que del que sí que portem molts anys enrere, però encara no hem aconseguit els drets de les seves sèries, que en va fer moltes minissèries. I tornant a la doctora Alaska, crec que hi ha una cosa molt important, que és que avui en dia no estem acostumats a veure sèries amb molts episodis. Ens hem desacostumat des de l'edat, no? Perquè les sèries són curtes. I aquest doctora Alaska demostra que també la gent té ganes també de veure aquestes sèries llargues. Bueno, un dia m'hi poso a la tarda, un altre dia a la nit, no tenen continuïtat, no és aquella gran història, no estem a Dickens, estem una altra part encara, no? I ho celebro també.
Perquè, Jaume, Pep, què necessita una sèrie per convertir-se en això, en una sèrie de culte?
Una sèrie de culte hi ha molts elements, no? Que ho poden ser. El culte a vegades el dona el fracàs del moment. Vull dir,
sí, si tens d'èxit,
no. El culte bé és gairebé una cosa de redenció de l'audiència. Si no has fracassat, no pot ser culte. No pot ser objecte de culte o fracassat o, diguem, decebut les expectatives dels productors, dels inversors. Jo crec que una sèrie de culte és el que fa que sigui única, que sigui singular, que no es repeteixi, no? Jo crec que avui que tenim tantes obres i que les sèries ja el diríem contingut, i tot es repeteix i són tots fórmules que hem vist una i mil vegades, que ens exposem per entretenir, però per res més, quan descobreixes una sèrie que està construïda, que et porta per camins que no t'esperes, amb personatges que són més complexos del que inicialment semblen, amb els que acabes, no sé, estimant, o amb els que necessites, no? És com si fossin família. I crec que això és dels elements que són claus. Es digui Doctor Alaska o es digui Twin Peaks, no? O es digui MASH, que són tres exemples de sèries de culte, diguem-ho així. MASH, per exemple, si va ser un gran èxit a l'època, i Twin Peaks al principi també, però crec que són exemples molt clars.
I Jaume, hi ha alguna pel·lícula, alguna sèrie, perdona, d'aquestes que apareixeran al pròximament de Filmin, que no ens podem perdre, d'aquelles que dius, és que aquesta l'has de veure sí o sí?
Sí, jo us diria, de fet, vam estrenar fa molt poc We Are Lady Parts, que a mi em sembla una sèrie absolutament
fascinant. Jo soc superfan d'aquesta sèrie. Mm-hmm. Superfan.
I tenim dues sèries. Ara parlàveu d'autodefensa, tenim la nostra nova producció original, que estrenem d'aquí 3 setmanes, que justament ahir vam fer l'estrena mundial al Festival de Màlaga, que es diu Self Tape, amb la Joana i la Mireia Vilapuig, que és una sèrie extraordinària. Però extraordinària, a més, no té res a veure amb el que hem fet abans. Sembla una sèrie nòrdica, en quant a com es construeix el drama, els personatges, és preciós estèticament, estan molt, molt bé elles. I es diria aquesta, perquè és una producció original, i més a prop, la setmana vinent, el dimarts, estrenem a Life After Life, que és la estratègia de la millor minissèrie britànica de l'any, que és una sèrie d'època que també recomano profundament. És el director de Brooklyn, en recordeu de la pel·lícula Brooklyn,
sí, sí.
És el mateix director.
Jaume Ripoll, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Estel d'aquí al matí a Ràdio Estel. I deixa'm dir-te una cosa, perquè l'última vegada que vas estar amb nosaltres, Olga, li vam demanar al Jaume Ripoll a Escuela de Genios i la podem veure, Jaume. Sí.
Vau demanar a Escuela de Genios.
Home,
no. Val Kilmer.
Sí, no hi era. I el Jaume, mira, ens ho va fer realitat.
Mira, el que heu de veure és el documental que hi ha filmint del Val Kilmer.
També.
Que és un dels grans documentals moderns.
Jaume, jo tinc una altra petició abans de marxar. Mira, aprofito. Sí. Maniquí, amb la Kim Cattrall.
Ai, molt bona. Està tot 80, eh? Hem de fer 80 a tope.
Va,
vale.
Feu, sisplau.
Si la tinc, em torno a entrevistar.
Va, sí, vinga, Jaume, parlem-ne. Cofundador i director editorial de Filmin. Com sempre, un plaer, gràcies.
No, gràcies. Adéu.
Bé, ja feies així, tela,
home, és que la vaig veure no fa gaire, Maniquí.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
I què?
Tela.
Però han ballit bé o no?
No.
L'haurem de veure.
Mireu-la.
Per jutjar-la. La mirarem a Filmin, no? A veure si el Jaume...
Ja ho veuràs, ja.
Petita gran pantalla, nou llibre de Pep Prieto. Moltíssimes gràcies per haver vingut
a vosaltres
al matí. Vinga, que nosaltres fem una petita aturada i tornem.